Això és Quin Estiu.
Quin Estiu és el revers estiuenc de l'informatiu vespre. En Pablo Morganti i en Vicent Tur t'estarem acompanyant des dels estudis d'IV3 Ràdio a Eivissa fins a les 8. L'actor Òscar Jaenada, que està a Eivissa pel Festival Eivissa IF, estarà en uns moments amb naltros l'intèrpret de Cantinflas o de Camarón a Eivissa per presentar un thriller produït a la Gran Bretanya, del qual és protagonista. Abans, però, volem parlar amb Mercè Borràs, la regidora de Benestar Social de Palma. Palma afronta el pròxim 5 d'octubre el desallotjament dels habitatges més conflictius de Son Banya, un autèntic gueto de la droga. Una delegació de Palma ha estat aquests dies a Eivissa per estudiar com es va fer el desallotjament d'un altre barri molt conflictiu, Sa Penya de Vila. A més, les nostres seccions habituals, Mar o Muntanya, us portarà fins a la fi de la Serra de Tramuntana. A la cançó de l'estiu us proposarem la construcció d'un corral amb tots els seus elements i a la secció No te l'acabaràs ens endinsarem dins del bosc. Això és IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Hem posat una música molt alegre avui per començar el programa, però no us penseu que el tema que anava a tractar és tan alegre. No és que sigui trist, però en qualsevol cas segur que és complicat i sobretot delicat. Anem a parlar de Son Banya, perquè una delegació de l'Ajuntament de Palma ha estat aquests dies a Eivissa per veure com s'havia fet a Eivissa tot el procediment per desallotjar el barri de Sa Penya, que és un barri també que té unes determinades característiques, on hi ha hagut o hi ha tràfic de droga i que bé, comparteix característiques amb el barri de Son Banya de Palma. Avui mateix llegíem a un diari, concretament a l'última hora, un titular del tipus Un grupo de agentes de la Policía Nacional se prepara para entrar a Son Banya y vecinos de Son Banya apedrean a la policía durante la detención de un atracador. Llegim el títol perquè us passeu un poc a la idea, bé, de la idiosincràsia del barri. Tenim a l'altra banda del fil telefònic i és un plaer saludar-la, Anna Mercè Borràs, que és regidora de Benestar Social i Drets Socials de Palma. Molt bona tarda, Mercè.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Deia al principi que és un tema delicat. Supos que estàs d'acord.
Sí, és un tema delicat. Estem parlant de famílies que tenen un costum de viure un determinat lloc i sí, és un tema delicat, però entenem que per millorar.
De quantes famílies estan parlant?
Estem parlant, en total viuen a Son Bany i viuen 117 famílies i ara estem parlant, bueno, l'ordre de desnonament fa referència a 45 famílies.
A 45 famílies.
De les quals en tenim 15 que possiblement necessitaran suport municipal per tirar endavant.
Quan dius suport municipal, a què et refereixes exactament?
Bueno, però és que per les seves circumstàncies puguin fer unes demandes a Benestar Social amb la que puguem arribar a un consens per millorar la seva situació, que puguin deixar l'alberg que Son Banya, que puguin gaudir d'un habitatge digne a ciutat.
Què és el que ha vengut aquesta delegació de l'Ajuntament de Palma a fer exactament a Eivissa?
Bueno, hem vingut a Eivissa precisament a conèixer de prop la seva experiència. Nosaltres estem treballant en aquest tema des del 2016. Llavors, no només hem vingut a Eivissa, sinó que també hi hem anat, l'any passat vam anar a La Corunya, hem tingut contactes amb Barcelona, i això d'Eivissa és el més recent que coneixem i hem trobat que era important, a més per la proximitat, que per força havíem d'anar a veure, a reconèixer la seva experiència i que ens expliquessin tot allò que consideren important que ens pugui servir. Llavors, vull dir, està molt interessant perquè tres idees que nosaltres teníem ja clares ens els han confirmat, que és la coordinació interdepartamental. Això no és només una qüestió de benestar social, també és una qüestió de tots els departaments, i han de participar totes les regidories, i les entrevistes, com ja teníem previst, han de ser singularitzades, família per família, analitzant cada situació i escoltant la seva demanda, i després a partir d'aquí consensuar i durem a terme un acompanyament perquè la seva inserció, tant social com laboral, com tot el que sigui necessari i s'acordi, pugui arribar a bon port.
En el cas de, en el cas d'Eivissa, en el cas de Sa Penya, que és un barri prou més petit que no Son Banya, però que certament té característiques, jo crec que semblants, s'ha arribat a l'extrem d'haver de tapiar les cases, d'haver d'aixecar un mur sense davant de les cases perquè no hi entressin. Penseu que en el cas de Son Banya s'haurà d'arribar també en aquest extrem?
Bueno, és important que les cases no es tornin a ocupar, per tant nosaltres estem intentant estudiar i mirar quina és la millor manera perquè això no produeixi. Jo entenc, no sé, el cas d'Eivissa va ser una decisió, va anar bé tapiar, aquí s'ha de mirar, en principi no és la millor opció per nosaltres.
Seria una opció que deixaríem de les últimes. En quin punt estem exactament en Son Banya? Dèieu que hi ha, aquest barri té 117 famílies, n'hi ha 45 que estan subjectes a desallotjament, i en quin punt estem a nivell legal? En quin punt estan els jutjats, Estema?
Bueno, en els jutjats està en el tema de que les famílies ja han rebut la carta de que el dia 5 se n'han d'anar.
S'estan parlant de 5 de setembre. D'octubre, estan parlant.
Perdona, el 5 d'octubre se n'han d'anar. Per tant, tenen aquest mes, una mica més, aquestes 5 setmanes, o 6, des de que varen rebre la carta, per anar prenent mesures i anar cercant opcions perquè això es pugui donar a terme. I l'Ajuntament és una opció. Poden venir a benestar social, a veure quines són les seves demandes, en quina situació es troben, i a veure com ho podem solucionar. La nostra intenció és tenir tot aquest tema individual de cada família resolt abans del dia 5 d'octubre.
Per tant, aquestes 45 famílies, Mercè Borràs, ocupen il·legalment les cases?
No, aquestes famílies en un moment donat van ser traslladades aquí a Son Banya amb un acord municipal i en aquest sentit és així. El que passa que les coses han canviat molt. En aquests moments no s'està de cap manera aconseguint que sigui una mesura per la integració social, sinó tot el contrari, és una màquina d'exclusió social. Hi viuen 200 infants, exactament 193 infants, i aquesta és la màxima preocupació municipal. Aquests nens mereixen una millor qualitat de vida i mereixen una altra oportunitat, una oportunitat. Allà on te viuen no hi ha oportunitat. I els infants és el nostre futur. El futur són els infants i els joves, i els hem de cuidar.
Què se'ls ofereix, exactament? Des de benestar social de Palma, quines opcions se'ls ofereixen a aquestes famílies?
Bueno, les opcions que oferim des de Palma són que vinguin, que se'ls atendrà, s'escoltarà i s'analitzarà la seva situació, escoltarem quina és la demanda que fan i consensuarem. I una vegada s'hagi trobat la solució dient per cada una de les famílies, això ha de ser molt individualitzat i singularitzat, a partir d'aquí consensuarem i hi haurà el compromís de fer un acompanyament d'aquestes famílies en el seu nou domicili i allà on hagin de començar de nou. És important dir que ajudarem aquelles persones que ho necessiten, que no tenen una altra vivenda ni altres possibilitats.
Heu sondejat si aquestes famílies donaran facilitats per abandonar aquestos habitatges o no?
nosaltres som benestar social i el que estem és per ajudar. És el jutjat que els diu que se n'han d'anar el dia 5. Per tant, nosaltres volem que marxin de la millor manera possible.
Però sabeu si es tenen disposició de marxar o no?
Mira, jo te puc dir que han demanat venir a parlar amb nosaltres una família. Llavors, aquesta família ja té hora i, en fi, serà atesa i suposem que sí. Jo entenc que és una realitat. La realitat és que se n'han d'anar, pues anem-ho a fer de la millor manera possible.
És a dir, que de moment només ha demanat una família.
Sí, només una
de les 45.
Sí, de les 45 que nosaltres tenim previst que n'hi han 15 que necessitaran el nostre suport.
Bé, no és un bon percentatge. Esperem que augmenti en els pròxims dies.
No, i si no, el que sí et puc dir és que se'ls cridarà un a un per oferir-los alternatives o que ells demanin i mirar com se soluciona el tema.
Mercè Borràs, darrera pregunta. Quan creu que podrien culminar la recuperació d'aquest barri, la recuperació del barri de Son Banya i tot el procés per desallotjar en aquestes famílies? No sé si s'han marcat una data. Sabem que com a data, com a punt d'inflexió important hi ha aquest 5 d'octubre, però a partir d'aquí no sé si s'han marcat un objectiu posterior.
Nosaltres ens hem marcat un objectiu de 3 anys per poder desallotjar totes les famílies, no desallotjar, sinó reallotjar a totes les famílies que ho necessitin i que a poc, pues, en aquest espai de 3 anys vagin deixant el barri fins que, pues, no quedi ni una sola família allà. Aquest és el nostre pla.
Mercè Borràs, regidora de Benestar Social i Drets Socials de Palma. Moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Bona tarda.
Era na Mercè Borràs. Parlàvem d'un tema delicat, com dèiem, que és Son Banya. Estarem, evidentment, pendents des d'Ivetra Ràdio d'aquesta data important de 5 d'octubre. I na Mercè Borràs cridava l'atenció sobre un tema important, que és que faci el que es faci a Son Banya, hi hagi tràfic de drogues o no, es dediquin a el que es dediquin, els nens que viuen en aquest barri tenen dret a tenir un futur. Nosaltres seguim endavant. Això és Quin Estiu. Ara et proposam una miqueta de turisme d'interior.
Això és Quin Estiu. Mar o muntanya?
En aquesta secció hem recorregut al llarg de l'estiu alguns llocs de visita obligada, o quasi obligada, a la geografia balear. Avui ens trobam a l'illa de Mallorca per desplaçar-nos al cap de Formentor, al nord-est del port de Pollença, que és on acaba la serra de Tramuntana. Dalt del promontori que forma el cap, a 220 metres damunt del mar, es troba el far de Formentor, construït el 1863. No s'hi pot entrar, però qui vol ficar-se dins d'un far amb les vistes que es poden contemplar des d'aquest punt? Formentor és un lloc especial i fins i tot permet les cites literàries, com aquest conegut poema d'en Miquel Costa i Llobera, El Pi de Formentor, que diu: amunt, ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. Per cert, que la família del poeta era temps endarrere propietària del cap de Formentor. En aquesta època de l'any el cap rep un allau de visites i està molt massificat, de manera que el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Pollença han decidit que a partir de l'estiu que ve l'accés amb vehicles privats quedarà prohibit al far de Formentor. S'haurà d'agafar un autobús llançadora que partirà del port de Pollença, de manera que ja ho sabeu.
Això és Quin Estiu.
Entre tots podem fer un consum responsable de l'aigua. Si tens una piscina i en fas un bon manteniment tot l'any, no l'hauràs de buidar i estalviaràs fins a 45.000 litres per any. Pensa a regar al vespre o a primera hora del dia. Així es redueix l'evaporació i s'aprofita més. L'aigua és un bé escàs. Pensa-hi. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.
Nura, el punt de trobada de la ràdio pública amb el patrimoni i la història de les nostres illes.
De dilluns a dijous a partir de les 8 del vespre amb Carles Marquès.
Cada set dies te convido a endinsar-te en el Mediter Ràdio per capbussar-te en la música i en el talent sonor sorgit a les illes i per submergir-te en l'interessant món de les cançons balears. A través de les ones, arsianes, et propòs compartir una estona de converses amb creadors, de novetats musicals, de recuperació de clàssics editorials, de participació en directes d'interès o de descoberta de connexions entre músics. Vols navegar amb nosaltres?
Mediter Ràdio, dilluns a les 9 del vespre a IB3 Ràdio amb Joan Trias. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2.
Això és Quin Estiu.
Ja us hem advertit que la darrera setmana de la cançó de l'estiu seria dura. Qui avisa no és traïdor. Som a l'any 2006 i aquest és el Koala.
Opa, jo viajo en corra. Passa gallina, oi, passa menino. Opa, jo viajo en corra. Passa perdices i esa pajarillos. Opa, jo viajo en corra.
Opa, jo vaig ser un corrà, passé guarrilla i passé guarrillo. A veure, això no és castellà ni és res. No és cap idioma i no és veritat que parlin això a cap lloc d'Espanya. Com passava amb el Prove Miguel de Triana Pura, el Koala no parla la llengua espanyola, simplement l'arrossega per en terra. Agafa la llengua de Cervantes i la converteix en una trista paròdia del que havia set. És com si el Joker es posés a escriure un llibre de poesia romàntica. Per què en Pere Reverte, que li agrada tant parlar, encara no ha dit res sobre el problema dels cantants espanyols presumptament graciosos? Ho deixem aquí. Bé, la qüestió és que Opa, jo havia ser un corrà del Koala va arrasar a Espanya l'any 2006, li hem de donar el títol de cançó de l'estiu en tots els honors. El Koala defineix el seu estil com a rock rústic i la Wikipedia assegura que les seves influències són Loquillo, Barón Rojo, Estromeduro i Los Suaves. Per cert, que li diuen al Koala de quan treballava a l'obra per la seva manera de pujar-se a les bastides. No n'hauria d'haver baixat mai.
Opa, yo viajo en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajo en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajo en corra, pa guarda cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajo en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrar los humos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a buscar la pata, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo viajo en corra, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo viajo en corra, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo viajo en corra, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corra, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra.
Això és Quin Estiu.
A l'illa d'Eivissa estem en ple Festival Internacional de Cinema d'Eivissa, Sivissa IF. Anem a donar-li una mica de suport, com han fet en moltes ocasions des d'aquesta casa, i és un plaer saludar a un dels convidats més especials que té aquest Sivissa IF. És un dels actors, jo crec que més polifacètics internacionals que tenim a Espanya, i nosaltres que Òscar Jaenada. Òscar Jaenada, com anem?
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bona tarda. Com expliques la teva participació en aquest Sivissa IF? Crec que avui teniu un homenatge, per exemple, a Carlos Saura, que també és un dels convidats més especials del festival, veritat?
Sí, sí, bueno, el Festival d'Eivissa pues, és el Festival d'Eivissa, no? Des del sisè any ja que hi són, jo vaig venir el primer amb, i bueno, vaig tenir la sort també de coincidir amb Terry Gilliam, un mestre amb el que ara acabo de rodar pues, el Don Quijote, i bueno, és un festival meravellós, i jo porto una pel·lícula anglesa que es diu The White Room, que la vam estrenar a Anglaterra ja fa un parell de mesos, i bueno, que ja la veurem pues, com quina és l'acollida aquí a Ses Illes.
Quan s'estrena doblada a Espanya aquesta pel·lícula, The White Room?
Pues no ho sé, suposo que aquí és l'exhibició, aquí pues, porten a l'estrena, és com un estreno pues, precisament per donar-li sortida al territori nacional. Així que encara no ho sé, veurem. De totes maneres és difícil, ja que les pel·lícules de fora, si no són molt comercials, tinguin cabuda a la indústria tan malferida que tenim ara mateix a Espanya, no? Jo faig moltes pel·lícules allà, però de les quals només arriba una a cada 10, no? O sigui que és difícil, i estem aquí pues, per presentar la pel·lícula i veure què passa, no?
Òscar Jaenada, tu has fet, jo crec que de tot. Vull dir, la gent segurament et tindrà en ment per un paper important que has fet no fa gaire, el 2014, Cantinflas. Com va ser ficar-se en la pell de Cantinflas?
Pues, home, va ser un repte bastant important. Havia de... Bueno, jo no soc mexicà, mai havia estat a Mèxic abans, i bueno, jo era una pel·lícula mexicana, 100% mexicana, i va ser un impacte pues, que fos un espanyol el qui representés el més mexicà dels mexicans, però bueno, va ser un càsting obert, me'l vaig guanyar, i va ser difícil perquè l'accent era molt difícil, havia d'interpretar dos personatges, un era Mario Moreno i l'altre era Cantinflas, perquè eren dos personatges antagònics, i bueno, pues molta feina, bueno, és la nostra feina, i va ser un research, buscar i picar moltes portes i preguntar a totes hores a companys, familiars, tothom que va treballar o va estar amb ell 5 minuts de la seva vida, i poder pues, treure una miqueta de l'espírit. Al final pues, jo crec que amb molta feina pues, ho vam aconseguir i així va ser, no?
Què et quedes, amb Cantinflas o en Camarón?
Pues jo sempre em quedaré amb Alfredo Baeza, el de Noviembre, no? Una sí. Pel·lícula que vaig rodar a Chisomaña, sí. Jo sempre em quedaré amb ell, però vamos, tots són fills i a tots els estimo molt, però sí que potser Alfredo Baeza va ser el primer que em va obrir una miqueta les portes al cine i al món de la interpretació.
Una pel·li mítica, la de Noviembre, per molta gent. Una pel·li sobre el món de l'artista, justament. Qui és la pel·li que m'està tocat al cor? Pot ser Noviembre?
Bé, les que he fet jo, pues sí, pues possiblement és la que tinc, l'única que tinc guardada amb el cel·lofan aquest, quan les compres noves, saps que porten un cel·lofan i la tinc guardada per quan el meu fill faci els 14 anys ensenyar-se-la. És l'única que tinc així ben guardada, no? Però bueno, però vamos, jo estic orgullós de moltes de les pel·lícules que he fet, no?
Tu estàs treballant molt fora d'Espanya. És voluntari o és perquè a Espanya no trobes papers que diguem que et vesteixin, que et venguin
no,
bé?
No, perquè aquí a Espanya la indústria està molt, molt tocada. Aquí tu pensa que les pel·lícules les fa Telecinco i Antena 3 i Televisió Espanyola. I la televisió hauria de ser la filla malcriada, o és la filla malcriada del cine. La televisió és pura popularitat, és venda, és compra, és un negoci del qual el cine no té res a veure. Nosaltres som independents, nosaltres expliquem històries que puguin ser molt retorçudes o no, o molt especials o no, però són independents. Surten de la ment d'un geni, no? I això s'ha perdut, i els actors que busquem aquest cinema o aquest tipus de cinema estem una miqueta perduts aquí aquí al territori aquest. I, bueno, jo ja fa pues, 7-8 anys ja que busco la vida pues, en uns altres mercats perquè, bueno, em sembla molt interessant i perquè crec que és el que realment jo vull fer, que és contar històries independents, no?
No ets la primera persona que ens explica això, però és una cosa que públicament no es diu. Vull dir que...
Bueno,
que
públicament
Espanya...
no ho diran ells.
Que a Espanya realment la cosa del cine està en mans d'això, Antena 3, Telecinco i para de comptar.
De tios amb corbata, amb trajo i gomina el cabell. I això no pot ser, això no és l'art. L'art és una altra cosa.
Quin paper haurien de fer els festivals com l'Ibiza IF? I pots ser crític, si vols, o no crític, el que vulguis. Pots dir, evidentment, el que vulguis, però quin paper hauria de fer un festival petit, com és el d'Ibiza IF, o com molts altres que s'estan fent actualment a les Balears, on darrerament patim una certa inflació de festivals de cinema?
Home, jo crec que la importància és molt gran. La importància és donar a conèixer pues, les coses que estem fent, ja no solament aquí, que al ser un festival internacional, pues, les coses que es fan arreu del món, les pel·lícules, aquestes peces que es troben pues, a un cinema pues, en noruego, o rus, o mexicà. I bueno, pues, en aquest cas jo estic aquí per una pel·lícula anglesa, no? Mm-hmm. És, Jo crec que la selecció que fa pues, el director del festival és bona i l'acceptació és molt bona i estem aquí disfrutant Eivissa amb companyia de gent de cine i amb gent que disfruta del cine, no? Així que pues, nosaltres encantats i crec que és la principal funció que ha de tenir un festival internacional, que és portar trossets de cultura d'altres parts del món per poder gaudir-ho aquí. I això pues, em sembla que el treball que està fent Xavi pues, és molt bo i les pel·lícules pues, són molt bones i Carlos Saura és un tio pues, tremendament artista versàtil que ha fet unes meravelles. Precisament avui crec que a la televisió, alguna televisió ha estat donant la pel·lícula de Taxi. O sigui, és un geni i bueno, pues, està molt bé venir aquí i fer una retrospectiva de Carlos Saura i xerrar amb ell i parlar sobre les seves pel·lícules de tantes que ha fet i de tantes preguntes que tenim de les seves obres, no?
Òscar Jaenada, moltes gràcies per atendre'ns, molta de sort, segur que farà un gir algun dia el tema del cine espanyol. No sabem cap on el farà, però el farà segur. Òscar,
no, sempre a l'art sempre queda, no?
Sempre passen coses.
Recordarem els artistes i no els polítics, això és així, amb els anys passa, o sigui, bueno, ja passarà.
Òscar Jaenada, molta de sort, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest homenatge a Carlos Saura avui, que vagi molt bé aquesta estrena espanyola del film, del thriller britànic The White Room, que tu protagonitzes. Gràcies.
Hola. Moltes gràcies a tu.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Tania French es pot ser una escriptora de novel·la negra una mica atípica, per començar perquè també és actriu de teatre. Avui us portam a la secció de lectura de Quin Estiu la seva primera novel·la, In the Woods, publicada el 2008 i traduïda com El silencio del bosque, en castellà. L'acció de In the Woods parteix de la desaparició al bosc de tres nens quan havien sortit a jugar una tarda d'estiu com aquesta. El primer llibre de Tania French es va emportar nombrosos premis i una molt bona acceptació tant per part de la crítica com del públic, èxit que s'ha repetit una vegada i una altra amb les seves novel·les posteriors. L'edició en espanyol a RBA Sèrie Negra té quasi 700 pàgines, us costarà 12 horets de res i comença així. Imagina un verano sacado de alguna película juvenil de iniciación ambientada en un pueblecito de los 50. No se trata de una de esas sutiles estaciones irlandesas preparada para el paladar de un entendido, con matices de acuarela en un pellizco de nube y lluvia suave. Es un verano desaforado y extravagante, de un azul caliente y puro de serigrafía. Este verano te explota en la lengua con sabor a briznas de hierba masticadas, tu propio sudor, galletas María con mantequilla chorreando por los agujeros y botellas de limonada agitadas para beber en una cabaña en un árbol. El viento te hace cosquillas en la cara cuando vas en bicicleta y las mariquitas al subirse por tu brazo. Cada bocanada de aire está llena de césped segado y colada tendida al viento y repica y borbotea con cantos de pájaros, abejas y hojas, pelotas de fútbol que rebotan y cantinelas para saltar a la comba 1, 2, 3. Este verano no acabará nunca.
A les 8 arriba un butlletí informatiu on us informareu de les notícies més fresques i recents a través d'Ivetra Ràdio, però recordeu que nosaltres, no tan frescos ni tan recents, tornarem demà a les 7:30 al nostre darrer programa.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. Augmenta el clima de tensió en